Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, temps. En aquesta incertesa del meu futur sense temps, esgotat per primaveres de força dins de la sang i remolins d'esperances, avui, polsim del no-res, de camins trencats de viure. Amb paraules sense arrel, acluco els ulls de fatiga i cerco ressò d'un cant llunyà i tendre que s'esfuma.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La vida en solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La vida en solfa, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. La identitat, la bellesa, el joc, el poder. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, la lletjor.
Programa amb Rafael Argullol, avui per parlar de la passió per la lletjó. I com cada programa, em permeto fer una breu introducció per situar el tema d'avui, la passió d'avui. La bellesa, en regles generals, genera consens, mentre la lletxó desperta divergències. Tothom s'atreveix a glosar la bellesa mentre la lletxó reclama de la nostra educació per no ofendre. Podríem dir que va haver un moment en la història on la bellesa dominava el món. Parlo del món antic amb els seus cànons, regles, compromisos amb lo diví. Mentre avui el que reina és la lletxó. Plató deia, és a l'excés de dolor el que el converteix les coses en lletges. És a dir, que la lletxó està en la nostra mirada i no en l'altra. Des del punt de vista religiós podem dir que res és lleig a la creació divina, com ens adverteix Pedro Azara amb un interessant assaig amb el títol La lletxó en l'art modern. Això implica que la lletxó és obra de l'home com la bellesa és obra d'allò diví. Caravaggio, en el segle XVII, amb els seus models d'homes i dones corrents, trets de la vida i no dels ideals de les acadèmies de pintura, va contribuir a fer de la lletxó un element inseparable de la veritat. Era com dir, sense lletxó no hi ha veritat. L'obra de Caravaggio, en el seu autorretrat del déu Baco, ens endinsa amb una contemplació sense correcció de la lletxó cap a la bellesa. La lletxó ha estat vinculat a lo diabòlic, a la pobresa, a la incultura, però també a lo monstruós, a formes repugnants, a la por. La lletxó vinculada a la por vol dir vinculada a la fascinació de veure i per deixar de mirar al mateix temps allò monstruós. Ara bé, el nostre món modern, des de principis del segle XX, fins ara ens diu que la lletxó governa en bona part el món de l'estètica. Podem dir, en el segle XVII, que Sebastián de Morra, pintat per Velázquez, quan era contemplat en l'obra de l'artista, era apreciada la seva lletxó? La resposta és no. En sentit contrari, tenint la mateixa experiència feta en el segle XX, al contemplar la banyista asseguda de Picasso, que, tot i la seva abstracció cubista, ens rendim a la seva lletxó, que ens envaeix de plaer. En el cas de Velázquez, la lletxó està en l'objecte observat, i en el segon és l'obra feta per Picasso la que ens parla de que és una obra lletja. Una cosa és la lletxó en l'art i una altra la lletxó de l'art. El segle XX ha fet de la lletxó un dels grans temes de la modernitat. En la pintura cubista, minimalista, conceptual, abstracta o en l'art povera, la lletxó ha interessat més els creadors que la bellesa. O podríem dir millor, la lletxó s'ha anat convertint en un signe d'emancipació de l'autor, de crítica sobre la realitat, de denúncia i, com no, de mostrar, com algun diuen, a un altre tipus de bellesa. Perquè la lletxó en el segle XX ens fascina, dona la nostra mirada la frescor de l'original, de lo sorprenent, de la perplexitat. Ens horroritza i l'estimem. Tenim rebuig a ella, però alhora ens commou. La bellesa de la lletxó hem arribat a expressar per explicar com una imatge que ens horroritza formalment ens captiva emocionalment. Rafael, com hem de definir la lletxó?
Penso que la lletxó s'ha de definir en termes de preponderància del caos. És a dir, allò que històricament hem anomenat lletx està vinculat a la idea de caos en confrontació amb el cosmos, a la idea de desordre en lloc d'ordre, a la idea de desequilibri en lloc d'equilibri. Per tant, la lletxó implica una subversió de les formes, una subversió de l'ordre en què que impera en una determinada societat o que impera en unes determinades relacions individuals. La lletxó, per tant, té aquest element caòtic que s'ha anat transmetent a través de les diverses èpoques. Penso que hi ha un concepte, una paraula que sintetitza molt bé aquesta presència de la lletxó a diverses cultures, que és la paraula monstre. Monstre o monstruós, l'atracció per el monstruós, el caràcter atractiu que allò monstruós ha tingut per diverses cultures. No únicament el món modern, sinó el món antic. El món modern és evident per la presència d'allò monstruós, per exemple, a la literatura i al cinema. Des dels clàssics de la narrativa del XIX, com pot ser el Dr. Frankenstein o el retrat de Dorian Gray, fins a tots els desenvolupaments que hi ha hagut al cinema del segle XX. Però aquesta atracció pel monstruós també estava present al món antic, perquè si nosaltres, per exemple, reparem amb les criatures simbòliques de la sensualitat, junt amb Afrodita i Apolo, ens trobem els faunos, els sàtirs, tota una sèrie de criatures que ens reclamen aquest desordre i aquest caos, o ens trobem criatures que són la conseqüència de naturaleses contrapostes, com les esfinges, els centaures, etc. Algunes vinculades a una noció de mal o a una noció de misteri, d'enigma, com l'esfinge, però en el cas del centaure fins i tot és un monstre lligat a una idea de saviesa. Sí, és cert que el món modern es fa molt més palès la presència d'allò monstruós, d'allò que a vegades és sinònim d'horrible, de sinistre, de lleig, fins i tot. Jo amb això voldria citar un exemple, i és el de les pintures negres de Goya, que quan es van començar a conèixer Europa i hi havia crítics que deien, per exemple, un crític anglès, ara no recordo el nom, que deia que s'havien de destruir les pintures negres perquè no únicament eren lletges i monstruoses, sinó que induïen a un gust lleig i monstruós. I aleshores aquí és on sorgeix la reflexió que fa Baudelaire sobre aquestes pintures negres, que diuen que Baudelaire diu reflecteixen allò que és monstruós i verdader al mateix temps. És a dir, que hi ha, d'alguna manera, la consciència moderna, fent cas d'aquestes paraules de Baudelaire, el que fa és recollir allò monstruós, o, si es vol, allò lleig, com un element indissociable de la pròpia condició humana.
Un dels mites que té un gran poder per establir aquesta passió per la lletjó és el mite de Dràcula, de Bram Stoker, en el que el Dràcula mossega en el coll a la seva víctima, que en el concepte més gòtic del cinema italià del Mario Bava serien dones meravelloses, espectaculars, i els hi absorbeix la seva bellesa i els hi transmet, diguéssim, el blinca amb una immortalitat que les fa convertir de belleses humanes a criatures de la nit, no? Aquest seria un...
Està clar. Està clar, i a més això s'ha anat produint d'una manera molt més evident a partir del Renaixement fins avui dia. Hi ha un assagista i crític italià d'una vastíssima cultura que era Mario Prats, que va parlar d'una metamorfosi de Satan i d'una inversió d'aliances. Aleshores, Mario Prats sostenia que aquesta preponderància del mal, però també de la lletjó, a la cultura europea es produïa a partir del Paradís perdut de Milton, on per primera vegada el diable, en lloc de ser aquesta criatura repulsiva i unívocament negativa de la cultura mitjaval, apareixia amb la duplicitat, per una banda, de la lletjó, però una lletjó atractiva. Aleshores, d'alguna manera, jo crec que totes aquestes nombroses criatures modernes del tipus Dràcula, del vampir, etc., són filles d'aquesta metamorfosi de Satan, i normalment tenen aquesta ambivalència, aquesta duplicitat, un element que ens porta allò que els francesos diuen dégoûtant, que ens disgusta, però, per altra banda, un element que ens atrau.
I com és que la lletjó genera en aquestes criatures melangiolia? És a dir, li genera una espècie de paraís perdut i que quan veuen la puresa en totes aquestes criatures que estem dient, diguéssim, de la literatura, perquè també ho veiem amb Frankenstein, és un altre cas, hi ha una mirada sobre el paradís perdut, és a dir, com si la lletjó, sabent-se que ho és, observant la naturalesa, en el cas, per exemple, de Frankenstein, quedés, de nou, hagués passat per una espècie de bautisme. De...
Perquè jo penso que es dona un canvi radical d'escenari entre el món mitjaval i el món modern. El món mitjaval, a la Divina Comèdia, la lletjó està instal·lada a l'infern i la bellesa està instal·lada al paradís. I el purgatori, doncs, és un món de transició. Però tenim unes coordenades molt clares d'on està situada cada cosa. I, de fet, qui està a l'infern és lleig des del punt de vista moral i és lleig des del punt de vista físic, perquè, tal com ens els descriu Dante, no hi ha aquesta duplicitat de que pot haver-hi una bellesa maligna. Allà ets lleig moralment i ets lleig físicament. I, en canvi, Beatriu, els àngels, els sants, les dones angelicates, etc., estan al paradís amb la doble bellesa espiritual i física. I en canvi, el que succeeix, crec, al món modern, és que l'eliminar-se els valors absoluts, la idea d'un Déu absolut, d'una bellesa absoluta, d'una lletjó absoluta, perquè a la Divina Comèdia, quan se'ns descriu la lletjó absoluta, se'ns està descrivint a Satan. La idea de l'eliminació dels absoluts ens porta en tot aquest terreny de relliscar enmig de valors relatius. I aleshores és el que provoca amb aquestes criatures monstruoses de les que parlem que sempre hi ha un gran joc d'atracció amb el seu contrari. Amb el cas de Dràcula, busca l'alimentació de la sang verge. Amb el cas de Faust, quan ja està tentat per Mefistòfil, busca la innocència de Margarita. Amb el cas, i fins i tot que abans esmentàvem, de Dorian Gray, al final creu que es pot arribar a redimir a través d'una noia que també és molt, molt innocent. I a vegades es produeix també el mateix joc, però al revés. El Japerut de Notre Dame, que té aquesta lletjó física, però aquesta lletjó física... hi ha una lletjó, hi ha una bellesa espiritual que lluita amb aquesta lletjó física. Aleshores, jo crec que sí, que tu tens raó. Hi ha una nostàlgia, hi ha una, si vols, una actitud melancònica, amb el sentit de que a través de la innocència, de la virginitat, es busca aquell paradís perdut que abans no s'havia de buscar perquè ja se sabia on era el paradís.
En aquest sentit, l'altre dia, tornant a revisitar La Dolce Vita de Fellini, en l'últim pla de la pel·lícula veiem a Marcello Mastroianni, que està separat per un petit riuet que dona al mar, i es troba en un cantó de la vorera, i en l'altre costat, d'aquest petit riu, hi ha una noia molt jove, molt guapa, que es miren i que s'havien trobat anteriorment en altres curs de la pel·lícula. No? I aquesta separació i en aquesta diguéssim, mirada final de la pel·lícula, te n'adones que la lletjó que representa aquest món decadent, absolutament volàtil, poc madur fins i tot dels seus personatges de la Dolce Vita, queden a un costat, diguéssim, del riu, i en l'altre cantó queda, diguéssim, la vida encara pura i innocent.
Sí, està,
no?
Clar, està clar que aquesta mirada última en la qual Marcello Mastroianni, que la pel·lícula es diu Marcello, sí, també, que s'ha anat enfonsant el remolí aquest de la decadència, encara té aquesta enyorança i aquesta nostàlgia pel paradís que significa la innocència personificat amb aquesta noia. Però ja que has esmentat a Fellini, clar, jo crec que Fellini És un dels grans expressors d'això, no? A través de la seva estètica, el que fa és posar sobre la taula una de les grans categories de la lletjó al món antic i al món modern, que és el grotesc, el monstruós grotesc, no? I aleshores, jo crec que amb una gran anticipació del que vindria després, Fellini parla de l'atracció de l'home modern pel grotesc. I jo diria que avui dia aquesta atracció ha arribat a una autèntica apoteosi. Una autèntica apoteosi. Mm-hmm. Fins i tot celebracions de mal gust limitades i de lletjó limitades, com era Halloween, que estava limitat al món anglosaxó, s'han convertit en una celebració universal. Jo fa dos anys estava a París per Halloween i allà notaves una doble lletjó. O sigui, mai he vist París tan monstruosa i tan lletja com aquella nit de Halloween. Per què? Perquè veia clarament que era una cosa importada, que no formava part d'una tradició arrelada localment, i en segon lloc era l'exaltació d'allò grotesc que comporta la Halloween, no? O sigui, que és molt interessant perquè es substitueix doncs un element de respecte dels vius respecte als morts, se'ls substitueix a través d'una catarsi grotesca, que és la de Halloween.
Bueno, en aquest sentit, quan tu deies Fellini com un dels directors de lo grotesc en les seves pel·lícules, en el Casanovas de Fellini, les escenes, diguéssim, de la Venècia en carnaval, no? La Venècia que està deformada per màscares i per criatures fantàstiques atrapades en la nit i que, d'alguna manera, indiquen allò que tu, a l'inici de la conversa d'avui, deies d'aquesta construcció del caos, perquè el carnaval no deixa de ser una construcció del caos amb la mesura que les persones es disfressen per deixar de ser i ser una altra cosa, no?
Però jo crec que un matís seria que ara nosaltres vivim amb una mena de carnaval permanent, una mascarada permanent, potser de baix to, però una mascarada permanent. Perquè el món antic i sempre estaven previst festes en les quals es trastocava l'ordre de la ciutat. Per exemple, a Eurípides, a les Bacants, escenifica una d'aquestes festes en què tot és al revés. En lloc del sol domina la lluna, en lloc del dia és la nit, en lloc de ser una societat patriarcal és la desfilada de les mènades, que són dones, els homes es vesteixen de travestis, etc. És el món al revés. Això estava també al món romà. I després el cristianisme, d'alguna manera per alleugerir la pròpia pesadesa moral de l'estructura cristiana, va conservar o va tolerar les festes de carnaval, no? Perquè era el moment... Què vol dir el carnaval? És la mascarada. Màscara, originalment, vol dir persona. És aquell moment en què un, en lloc de jugar un sol paper, en juga diversos, o pot jugar el paper oposat a través de la màscara. I, d'alguna manera, això alleugeria i alliberava del pes de l'ordre quotidià. Però els nostres dies, jo crec que el que ha passat és, amb la relativització màxima de la jerarquia de valors que hi ha a la nostra època, hi ha una mena de mascarada permanent que s'ha fet, a més, molt, molt òbvia amb les noves tecnologies. Però jo, que moltes vegades estic a sales d'espera d'aeroports, és curiós com a la gent li agrada fer una mena de mascarada permanent i va vestit d'una manera pròpia de carnaval, i això s'ho reprodueix i es fan fotos i se les envien. Aleshores, seria bo analitzar aquest predomini del grotesc a la nostra època, què significa. Perquè hi ha una... Si bé és cert que hi ha tota una indústria de la bellesa estereotipada a través de la moda, a través de la publicitat, etc., jo crec que popularment hi ha una gran atracció pel grotesc, Però allò que Vall Inclán deia l'esperpent.
L'esperpent, i la deformitat del mirall,
sí,
no?
Sí, sí, els miralls deformats.
Deformats, sí. No?
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel. Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Dèiem, fa un moment comentàvem, si la bellesa és producte de lo diví, i dèiem també que la lletjó és producte de l'home, aquesta inclinació de construir un ordre, que tu deies a través del caos, de la preeminència del caos, aquesta tendència a caure per la lletjó, i que en el segle XX, en l'àmbit de la història de l'art, sembla que és una constatació, quin és el recorregut? És a dir, hi ha possibilitat de tornar al camí d'aquesta bellesa inclinada per l'odiví, o ja estem inevitablement en mans, diguéssim, de la lletjó que ha colonitzat definitivament el gust de l'època?
No, jo crec que en aquests moments hi ha una certa... comença a haver-hi una certa nostàlgia d'un retorn a una bellesa físico-moral. O sigui, que tornem a defensar una sèrie de coordenades a través del qual l'ésser humà pugui restaurar un equilibri. Jo a vegades recordo que mai he vist una millor definició d'això que d'un filòsof estoic que deia que l'equilibri, definia l'equilibri, deia és la nostra conciliació o l'intent de conciliació amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el cosmos. Que estava molt bé perquè és com si fos una nau que navega amb tres veles, la tensió de les quals, una és amb tu mateix, l'altra és l'alteritat, els altres, i l'altra la naturalesa, el cosmos, l'univers, com es vulgui dir. Jo crec que hi ha una certa nostàlgia per retornar amb aquesta possibilitat que els il·lustrats d'alguna manera lligaven amb la tríada bé, bondat, bellesa, o bé, veritat, bellesa. O sigui, això no està completament perdut. Però sí que estem en una mena de gran remolí en què el que Bauman deia, la modernitat líquida, en què tot rellisca contínuament i sembla que sigui bastant difícil fixar tota una sèrie d'elements de, diguem-li, estètico-ètics. Abans ho dèiem, penso que és una humanitat sotmesa a la sala dels miralls deformants. I amb poques ganes de contemplar-se individualment i col·lectivament amb miralls no deformants.
Hi ha un aspecte de la lletjó que és que genera vertigen, que és la pròpia lletjó d'un quan el temps va passant inexorablement en la vida de tota persona. És a dir, hi ha un moment de la nostra vida que acumulem, potser a través de l'energia, a través de l'elasticitat, a través de la rapidesa a l'hora de moure'ns, però també de pensar, que hi ha una acumulació d'efectius a favor de la bellesa, no? Una bellesa que probablement quedaria sintetitzada amb Tazio de Mort en Venècia de Thomas Mann, no? Però al mateix temps hi ha tot el camí que descriu molt bé amb la seva poètica Philip Larkin, que és el camí, diguéssim, de la decrepitud, no? De la pèrdua dels reflexos, de la incapacitat de físicament poder-te conservar adequadament per lo que són aquests cànons de bellesa. Probablement aquest sigui un dels camins més durs que té que viure el ser humà, o creus que això és un procés...
És un camí dur, però que està molt més accentuat a la nostra època, perquè tradicionalment es defensaven tres edats de l'ésser humà, que era l'edat de l'imaginació i del joc, que era el nen, l'edat de la lluita i del treball, que era l'adult, i l'edat de la saviesa, que era l'ancianitat, que era la que coincidia amb la decrepitud física. Fixa't que amb aquestes tres edats que estaven a totes les cultures, fins i tot a l'europea, fins a molt recent, no hi havia l'edat de l'adolescència, de la pubertat. La pubertat era una mena d'interval que durava un any, dos anys, que era quan es sotmetia amb els púbers a les proves d'iniciació, precisament per canalitzar el pas d'una edat a l'altra. Amb la qual això tenia la seva raó de ser, des del punt de vista del que em preguntes, perquè d'alguna manera el nen era el cavall desbocat de la imaginació del joc, no tenia cap obligació, l'adult era aquell que estava a la plenitud de forces i estava a la lluita, i l'ancià era el que notava ja la decrepitud de les forces, però la seva experiència li donava una hegemonia i li donava una autoritat davant dels altres. El problema de la nostra època és que ha inventat i ha allargat una edat, que és la que anomenem adolescència, i des d'aquesta edat, que és la del consumisme per excel·lència, ha colonitzat les altres edats. És a dir, amb el nen, des de que té 6-7 anys, se'l fa ser adolescent consumista, a l'adult prolonga l'adolescència fins que pot, i amb el vell, amb l'ancià, o se l'obliga a vestir-se de pallasso, pràcticament, com un adolescent, o no compta per res. En aquest sentit, s'altera l'equilibri anterior. I és aquí on té significat el que dius tu. Esclar, si quan transcorre la vida, quan es presenta la decrepitud física, això no va acompanyat d'una compensació d'autoritat moral, aleshores és clarament desequilibrat a l'ús social, diguem-li, de la biologia. I és quan ens trobem amb un dels grans síndromes, jo crec, de la nostra època contemporània, que va encarnar molt bé Greta Garbo. Greta Garbo, en un moment determinat, com a gran arquetip de bellesa,
va voler desaparèixer.
Va, clar.
Sí, va desaparèixer, de fet.
Que és, diguem-li, la desaparició més digna i més elogiable. L'altra és l'intent de fer trampes respecte a això. Quan, en realitat, l'única solució seria una certa restauració de l'equilibri anterior.
En l'àmbit de l'art del segle XX ha triomfat de forma clara, tot i amb alguns elements que probablement ho qüestionarien, no? Però ha triomfat l'abstracció, ha triomfat, diguéssim, formes que en línies generals i conceptes que en línies generals no responen, diguéssim, als cànons de bellesa, òbviament, clàssics, però ni tan sols ja tenen la vinculació, diguéssim, amb un món de formes que el ser humà pugui reconèixer fàcilment i que no fa falta dir que, per molts, necessita ser guiat per comprendre plenament, diguéssim, aquestes obres. No? Creus que a l'art contemporani, sobretot en l'art plàstic, que ha sigut el més potent, i a l'art visual, ha funcionat alhora com a mirall d'allò que s'estava representant allà i alhora com a motor d'aquesta representació que es feia a la societat? És a dir, no tant, no sé si m'explico, és a dir, no tant com a mirall, com a motor del que ha conformat la nostra mirada, en definitiva. No?
Ha fet les dues coses, ha sigut mirall i motor. En el cas del cinema és molt evident, perquè nosaltres hem posat l'exemple d'un gran mestre com Fellini, però mestres del grotesc em trobaria molts amb el cinema. I en el cas de la pintura, jo crec que hi ha un gran mestre de la segona meitat del segle XX que reflecteix molt bé tot el que hem vingut dient de la sala dels miralls deformats i deformants, de la evidència de la part lletja de nosaltres mateixos, etc., que és Francis Bacon. Bacon, que és un home entre la figuració i l'abstracció, o que introdueix l'abstracció dins de la figuració, de fet, ens porta a una intimitat monstruosa. O sigui, Bacon substitueix el model i la model renaixentista que s'utilitzava encara a les acadèmies del segle XX, la substitueix per radiografies i, al final, fins i tot per ressonàncies magnètiques. Per què? Perquè el que li interessava era veure la nostra interioritat. Bacon el que fa és, d'alguna manera, Vanitas a través de el que són les imatges tecnològiques modernes.
Tens tota la raó, i en el cas, per exemple, del seu crit, que d'alguna manera lliga amb la tradició d'Eduard Munch, aquest crit és un crit, diguéssim, epilèptic, és un crit físic, no és espiritual, no hi ha un sacsejament espiritual, sinó que realment aquí hi ha una deformació producte d'uns nervis trencats, no? Bueno, Lucian Freud també, en aquest sentit, és un altre també figuratiu que deforma, això sí, d'una manera brillant, els cossos de les dones i dels homes i els rostres, no? I t'acaba posant davant d'unes imatges que et costen fins i tot reconèixer la humanitat dels propis personatges, no?
Ve de lluny, sí. Perquè l'art des de l'edat mitja o des del Renaixement, el Bosco, abans ha citat Caravaggio, no ha ocultat aquesta lluita entre bellesa i lletjor, o aquesta lluita entre salut i malaltia. Sí, està molt bé la etimologia de la paraula malaltia, enfermetat, infirmitas, no està en terra ferma. I és clar, és que nosaltres, per una banda, creiem que estem en terra ferma, que és quan, d'alguna manera, ens conciliem amb la bellesa, i per altra banda, som nàufrags. I com a nàufrags estem col·locats en un món de desequilibri, en un món monstruós, en un món sovint grotesc, i aquest món està a l'interior nostre, i això és el que està a l'exterior, però també a l'interior, i és una mica el que fa Francis Bacon, no?
Sí, en aquest cas, per exemple...
Fet Goya, també.
Sí, havia fet Goya, i en un sentit contrari, Velázquez, als seus nans, hi ha una, des del meu punt de vista, una tendresa, una voluntat, diguéssim, de recuperar amb uns personatges que eren grotescos. Hem de recordar que en l'època de Velázquez, en els Reis d'Espanya se'ls hi regalava nans europeus, quan més estrafalaris i més curiosos, més valorats estaven a la cort espanyola, que era la cort en aquells moments, que on lo grotesc i lo lleig eren més valorats d'Europa, no?
Bueno, però aquí hi ha un aspecte que em sembla que un dia va sortir indirectament, i és que el nan, el bufó, perquè el nan es transformava en bufó.
Sí, en bufó, sí.
I el bufó era el monstre que deia la veritat i l'únic que se li permetia dir la veritat. Aleshores, això està molt present a Velázquez, en efecte, que fa una sèrie de 12 sí, retrats de bufons, de nans,
sí.
Quan Velázquez, em sembla que en total no arriba a un centenar, o sigui, que és una gran proporció, està molt present a Shakespeare. Per què? Perquè és... El monstre ens diu també la veritat de nosaltres mateixos. O sigui, en el cas del poder...
Sí. Eren, a més, confidents del rei.
Clar.
Eren els que generava confiança.
I enmig del poder absolut era aquell que se li permetia dir la veritat. Per tant, tornant a Francis Bacon, la monstruositat del cos humà també diu la veritat sobre el cos humà i ens diu la veritat de nosaltres mateixos.
En aquest sentit, al segle XX, havent hagut dos grans guerres, la Primera i la Segona Guerra Mundial, i innumerables conflictes per tot el món, la guerra a Vietnam, Corea, a Àfrica i a altres llocs del món, ha estat quasi impossible en l'àmbit, diguéssim, de les arts i sobretot en l'àmbit de la fotografia fugir d'aquestes imatges d'una lletjó sobre l'experiència humana de les víctimes i dels seus botxins i de la barbàrie.
L'altre dia veia la pel·lícula de Wenders sobre Sebastià Salgado, la sal de la terra, que ara s'ha estrenat fa poc.
Documental.
I Salgado, que és un fotògraf que jo admiro molt, després d'estar, em sembla que era 30 o 40 anys, captant el dolor i les guerres i els conflictes i les migracions i la monstruositat humana, va arribar un moment, després de la guerra de Ruanda, que va dir no puc més. Va tirar les càmeres a terra i va dir una cosa molt dura. Diu, l'espècie humana no mereix sobreviure. El que passa és que, esclar, després sempre sobrevivim. Quan ho matem, ressuscitem, i quan declarem que una cosa està morta, la tornem a fer. I llavors el propi Salgado va trobar una altra deriva per la seva fotografia, que és aquesta mena d'homenatge al planeta Terra, que és la seva sèrie Gènesi, que també és genial. Però va haver-hi un moment que va trobar ja insuportable captar això, que lliga una mica amb aquella consigna que entre poetes es va donar després de la Segona Guerra Mundial, de l'Holocaust, de que ja no es podia escriure poesia després de l'Holocaust. Perquè la monstruositat, la repugnància moral era tan gran que era inexpressable. Mm-hmm. El que passa és que repeteixo que l'ésser humà diu això, parla de l'amor de la filosofia, de l'amor de la història, de l'amor de la poesia, de l'amor de l'art, però hi retorna perquè ho necessita per sobreviure, ho necessita per viure. En aquest sentit, és cert que el segle XX ha estat particularment monstruós, és com una mena de goiesca planetària.
Una hecatombe.
Una hecatombe, però nosaltres estem al segle XXI i captem això, veiem la lletjó, però també veiem la pròpia bellesa que té la vida, que té la naturalesa, i que, a vegades, no sempre té l'ésser humà.
Jo, per acabar, hi ha un aspecte que s'ha produït molt en el món del cinema quan s'ha parlat de vells i etxos, no? Mm-hmm. És a dir, Audrey Bogart era un exemple, diguéssim, de John Cassavetes, era un altre exemple, no? de personatges que alhora no semblaven que estaven en els cànons de la bellesa dels artistes de Hollywood, i al mateix temps van generar una corrent de simpatia amb els dos sexes, perquè aquests senyors encarnaven, a través, diguéssim, de la seva peculiar lletjó, una cosa molt important, que és el caràcter, no? El caràcter. Si tu tinguessis que, per acabar, si tu tinguessis que establir un, no dic un personatge, sinó un signe dels nostres temps que caracteritzessin, poguessin caracteritzar amb un caràcter que li don la lletjó i que considerem que és positiu, quina... On situaries la...
No, és que jo ho diria, tu has utilitzat la paraula caràcter. Jo crec que qualsevol home, qualsevol ésser humà, home en sentit mm-hmm. genèric, home o dona, que construeix el seu caràcter al llarg de la seva vida, és sumament atractiu.
Hi estic d'acord.
Molt bé.
Moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant. Estima els altres com a tu mateix.
Mateu 22, 37-39. Petit concert de nit. Ghazali Taljari, tema anònim procedent del Marroc, per Jordi Savall. Cor de l'òpera El caçador furtiu, de Font Viva, a càrrec de l'Orquestra i Cors de Munic.
Thank you.
As Time Goes By, per The Royal Philharmonic Orchestra. Nessun dorma, de l'òpera Turandot, de Puccini, per Plácido Domingo.
Nella tua fredda stanza
Petit concert de nit.
Please wait. Please wait. Please wait. I get my new car. Please wait until I find my real size. I'm gonna get me some love for somebody, my girl, sweet girl, my girl. I can see all your joy. I can see the world for you and the world for me, but I have to say, please wait
until I get my new car.
Please wait
until I find my real side.
I'm gonna get me some love for somebody. La 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 la. I'm the mare, I'm the mare, I'm the mare.
I will wait for you, I'll still wait for you.
I'm the mare, I'm the mare, I'm the mare, I'm the mare, I'm the mare.
My girl,
sweet girl, my boy, boy.
Sweet girl,
sweet girl. I can see all your joy. I can see the world for you and the world for me. Now I have to say, my girl, we don't need a new car. Sweet girl, I'll overtake us that far. I'm gonna get me some love, love somebody. La 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 la